La dreta ja s'asseu a la cadira presidencial de les Corts Valencianes. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El pacte s'ha consumat. La líder de Vox a Castelló, Maria de los Llanos Massó, ja és oficialment nova presidenta de les Corts Valencianes per aquesta legislatura que ha començat a caminar aquest dilluns. Massó ha estat l'escollida per la formació d'ultradreta per ocupar la presidència del Parlament Valencià i ha rebut el suport dels 40 vots dels diputats del Partit Popular i els 13 de la formació Vox. Aquests resultats han superat els vots de la candidata del Partit Socialista i Compromís, que reclamava als socialistes un dels seus dos llocs a la mesa, finalment ha votat en blanc. La nova presidenta del Parlament Valencià, per tant, va arribar a Vox, recordem, a través de la plataforma Hazte Oír, i al llarg de la seva carrera política s'ha mostrat contrària a les lleis d'igualtat i memòria històrica i ha negat també la violència de gènere i el canvi climàtic. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
En el seu primer discurs com a presidenta, Llanos Massó ha deixat clares les seves posicions.
Doncs sí, només ser escollida, en les seves paraules, que ha adreçat a la resta de diputats valencians, ha deixat clar les seves prioritats. Diu que defensarà la unitat d'Espanya davant de qualsevol amenaça i ha instat a la cambra a treballar per defensar les dones i en especial les tutelades per la Generalitat Valenciana.
Defenderemos esta región de cualquier intento de fagocitar su cultura, mercadear con sus recursos naturales, castigar su financiación o secuestrar la libertad de las libertades de sus compatriotas.
Massó, que ha estat escollida, com dèiem, amb el suport dels parlamentaris del Partit Popular i del seu propi grup de Vox, fins a arribar a un total de 53 vots.
I el Partit Popular, en l'elecció de la mesa, ha cedit finalment part dels seus vots a Compromís perquè aquesta formació tingui representació a la mesa de les Corts. D'aquesta manera n'ha quedat fora la segona representant del Partit Socialista. I a Extremadura, el Partit Popular afluixa la corda i ara sí que és partidari de tancar un acord de govern amb l'extrema dreta.
La presidenta dels Populars, Maria Guardiola, ha enviat una carta a la militància on justifica el pacte amb Vox perquè les dues formacions comparteixen la prioritat de passar pàgina a les polítiques socialistes.
I mirant ja a Catalunya, tot això passa en un dia on ha començat a caminar la taula de l'aigua que ha de treballar per frenar la sequera que patim a tot el país.
Treballant des del consens i fent partícips a tots els actors implicats. L'objectiu, doncs, que tenim amb la Taula Nacional de l'Aigua és construir de nou les bases i els usos de la gestió de l'aigua a Catalunya.
La Taula Nacional de l'Aigua s'ha constituït en un acte aquest matí que s'ha celebrat al Palau de Pedralbes de Barcelona.
Una cimera que ha estat formada per una trentena d'entitats entre administracions, agrupacions agràries, sindicats, organitzacions empresarials, ambientals, turístiques, de recerca i també socials.
I a Barcelona, el responsable de seguretat de l'Ajuntament, Albert Batlle, ha dit avui en una entrevista al matí a Ràdio Estel que el consistori activarà el protocol per l'agressió homòfoba que hi va haver a la platja de la Mar Vella de Barcelona durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan.
Quan es tingui coneixement de les circumstàncies específiques, s'activarà doncs, el servei d'investigació per poder determinar primer les circumstàncies i després els possibles autors d'aquesta agressió.
La víctima ha explicat a través de les xarxes socials que estava amb un altre home quan un grup de 4 o 5 persones el van començar a increpar i a insultar per fer-se petons amb la seva parella. I a aquesta hora, atenció, estem molt pendents d'un incendi que crema el port d'Armentera, a la comarca de l'Alt Camp. El foc ha començat en uns terrenys agrícoles, però ja afecta ara a massa forestal propera. A hores d'ara, sobre el terreny hi ha 26 dotacions del bombers, 7 d'elles aèries. N'estarem pendents al llarg de l'informatiu i on explicarem l'última hora. Després, al bloc dels esports, parlarem que Ilkay Gundogan ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El Barça ha confirmat aquest matí que el migcampista alemany ha signat per dues temporades més una d'opcional i que tindrà una clàusula de rescisió de 400 milions d'euros. De moment no ha transcendit quan es farà la seva presentació com a jugador blaugrana.
I encara en clau de marca, l'Espanyol confia en el projecte de Frank Garagarsta com a director esportiu.
I el Real Madrid ha fet oficial la renovació de Modric per la temporada que ve. El croat de 37 anys ha rebutjat l'oferta milionària de l'Aràbia Saudita i també vol demostrar que pot continuar vestint-se de curt com a jugador professional com a mínim un curs més.
I a l'hora de la cultura, des de demà fins al dia 9 de juliol, el Maresme es converteix en la capital catalana de la poesia, un festival poesia i més que aposta radical per la paraula i la recerca, per la poesia i l'experimentació amb nous formats i noves formes de vida. Carles Buiga, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu del certamen és sorprendre amb un horitzó més ampli, amb un format entre la tradició i l'electrònica i entre un llenguatge més popular i experimental a la vegada. Ho ha explicat a Ràdio Estel el seu director, Eduard Escofet.
sempre buscant el contacte directe entre artistes, poetes, músics de tota mena. Espais especials també, molt a tocar amb l'entorn natural.
Us ho explicarem al final de l'informatiu, després de saludar, com cada dilluns, el company Xavier Pastor, amb qui analitzarem l'actualitat política que ens ha deixat aquesta darrera setmana. Ara són les 2:05, tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Situació meteorològica marcada per la calor, per les altes temperatures i per l'aixafogor, especialment a la costa. Temperatures màximes en general avui entre els 30 i els 35 graus, però molts punts de l'interior de les comarques de Tarragona, també comarques de Lleida, i alguns punts també de l'interior i per litoral de Girona avui podrem sobrepassar els 35 graus. Les més altes, de fins a 37-38, cap al Pla de Lleida, i també alguns punts de les comarques de l'Ebre. Atenció també perquè estan començant a créixer núvols que aquesta tarda descarregaran ruixats i tempestes localment forts a comarques del nord de Barcelona, de l'interior de Girona i també del Pirineu més oriental, el gironí. Aquestes precipitacions localment acompanyades també de pedra i de calamarsa. Demà, doncs, una jornada semblant a la d'avui. Les temperatures demà seran una mica més baixes, tot i això continuarà fent molta calor, molta aixafogor a la costa, però no tanta com avui, i demà a la tarda es tornaria a repetir aquests ruixats de mitja tarda cap a les comarques del nord de Barcelona, interior de Girona i punts aïllats del Pirineu.
Comencem avui a València, on la diputada de Vox, Maria de los Llanos Masoja, és la nova presidenta de les Corts Valencianes gràcies a un pacte entre el Partit Popular i la formació d'ultradretra. Llanos Masó era cap de llista de Vox a la demarcació de Castelló i aquestes han sigut les seves primeres paraules en prendre possessió del càrrec.
Garantizar el correcto funcionamiento legislativo de la comunidad, vértice capital del equilibrio de poderes. Con lealtad a España y a la unidad de nuestra nación, defenderemos esta región de cualquier intento de fagocitar su cultura, mercadear con sus recursos naturales, castigar su financiación o secuestrar las libertades de sus compatriotas.
Ja han començat aquest discurs alguns diputats valencians. Han posat una bandera amb l'arc de Sant Martí per mostrar el seu rebuig a la nova presidenta, i és que Masó ha format part de la plataforma de suport a Asteuir, un grup que ha atacat reiteradament el col·lectiu LGTBI, Pere.
Doncs sí, amb tot el Partit Popular s'ha quedat les dues vicepresidències de la Cambra Valenciana. Alfredo Castelló en serà el vicepresident primer i Gabriela Bravo, la vicepresidenta segona. Fins aquí estava tot pactat amb Vox, però hi ha hagut una sorpresa de darrera hora i finalment a la mesa també hi haurà compromís després que alguns diputats del Partit Popular hagin votat la seva presència.
I com dèiem en el seu discurs d'investidura, Llanos Masó també ha instat a les Corts Valencianes a treballar en defensa de les dones i en especial a les menors tutelades per la Generalitat.
Doncs sí, la nova presidenta de les Corts, que ha animat a tots els diputats a denunciar les polítiques i les lleis que amenacen a les dones i que posen, diu, en llibertat o rebaixen la pena a agressors sexuals. En una crítica directa a la llei estatal de l'Homes Sí és Sí, també ha dirigit una crítica contundent a la gestió de les menors tutelades per la part de la Generalitat Valenciana, en referència implícita al cas de l'exmarit de Mònica Oltra, de Compromís, condemnat per abusos a una menor tutelada.
I a banda de València, on sembla que finalment també hi haurà un pacte entre Partit Popular i Vox, és a Extremadura, després que la presidenta del PP en aquesta comunitat, Maria Guardiola, hagi dit ara que és imprescindible el respecte al diàleg i l'acord programàtic amb la formació d'ultradretra. Això ho ha manifestat en una carta que ha enviat a la militància del seu partit, després que fa uns dies descartés pactar amb qui nega la violència masclista d'ella en referència directament a Vox.
I en aquesta missiva, Guardiola destaca que el Partit Popular i Vox comparteixen a Extremadura la prioritat de passar pàgina de les polítiques del Partit Socialista i explica que ha ajornat la reunió de la Junta Directiva del Comitè Executiu Extremeny perquè no s'utilitzin per fer mal al Partit Popular de cara a les eleccions generals del 23 de juliol. Segons Guardiola, l'objectiu és evitar interpretacions malintencionades o distraccions, i assenyala que el repte més immediat que s'ha d'afrontar és que Alberto Núñez Feijóo arribi a la Moncloa.
Per tant, que les comunitats que aplanen el camí d'un futur govern de PP i Vox també a la Moncloa, tot això l'endemà en què Pedro Sánchez hagi carregat contra la campanya que alguns mitjans de comunicació que ha titllat a dretes han començat contra ell. En una entrevista aquesta passada nit a la Sexta, l'encara president espanyol ha dit que l'únic error de la seva legislatura està la llei del només sí és sí, que ha provocat una rebaixa de penes als condemnats per agressió sexual.
Sánchez diu que la campanya antisanchisme que s'ha generat és un invent de la dreta mediàtica, política i econòmica per esbombar mentides, manipulació i maldat sobre el seu executiu.
Pero esto todo obedece a la misma estrategia. Una estrategia que podemos calificar de trumpista, pero que también tiene sus raíces en España. El trumpismo al final, ¿qué es? Uno, es la deshumanización del adversario político, es lo que han hecho durante estos últimos 5 años con ese malvado sanchismo. Dos, es el cuestionamiento de los resultados electorales cuando no son los que a ti te gustan. Y tres, es el incumplimiento de la legalidad.
D'altra banda, fent balanç d'aquesta última legislatura, Sánchez ha reconegut un dels errors i han sigut problemes, diu, que ha generat la llei del només sí és sí. Tot i això, ha assegurat que en cap moment s'ha plantejat destituir la ministra d'Igualtat, Irene Montero. Per últim, sobre Catalunya, ha defensat que la situació política ara és molt millor que la que va trobar l'any 2017 i, malgrat admetre que el conflicte no està resolt, ha defensat que sí que està més tranquil.
Estel migdia.
I encara en informació política, el candidat del PDeCAT a les eleccions generals del 23 de juliol, Roger Montañola, ha defensat que el seu partit no té res a veure amb Junts i que per això sí que han de presentar-se separats el 23J.
En una entrevista a Televisió Espanyola, Montañola respon així a les declaracions que aquest divendres feia aquí a Ràdio Estel l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, que va dir que no estava d'acord en que el PDeCAT es presentés a les generals.
És que sap què passa? Que jo, per exemple, amb Míriam Nogueras, amb tot el respecte, m'assemblo com una castanya. És a dir, Míriam Nogueras té una forma de fer política i té uns principis polítics que disten molt, molt, dels que jo tinc, i que disten molt del que ha fet el PDeCAT al Congrés els darrers anys. Míriam Nogueras hi era. Ella movia banderes i Genís Boadella feia esmenes. Míriam Nogueras feia soroll i Ferran Bel pactava. Són maneres de fer diferents, per tant, com podrà comprendre, aquesta idea divideix el vot. No, és que jo, si el PDeCAT no es presentés, no votaria Junts.
Montañola ha afegit que entén les paraules de Tormàs com una voluntat d'evitar que la gent s'esbaloti.
I mentrestant, els partits d'esquerra esperen que els pactes de Partit Popular i Vox mobilitzen els electors de cara al 23 de juliol. Aquest és el missatge que llancen sobretot el PSOE i Sumar. I els partits independentistes ho aprofiten per pujar el preu que volen fer pagar a Pedro Sánchez per investir-lo president. El candidat d'esquerra, Gabriel Rufián, acaba de fer una crida a l'independentisme perquè consensuï una estratègia conjunta per forçar el PSOE a cedir amb Catalunya. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Esquerra demana Junts i la CUP que facin valer molt més els seus vots en cas d'una nova hipotètica investidura de Pedro Sánchez. Gabriel Rufián vol posar el PSOE en un dilema i que hagi d'escollir entre fer concessions a Catalunya o un govern de l'extrema dreta.
Si davant d'una hipotètica investidura de Pedro Sánchez nosaltres investirem a Pedro Sánchez, la resposta és molt clara. Només si això significa defensar Catalunya. I defensar Catalunya és defensar la seva llengua, la seva cultura, els seus serveis, les seves infraestructures i la seva llibertat. Si no, no.
I el PSC avisa Esquerra que no jugui amb foc. Èlia Tortolero, la portaveu del partit.
Les esquerres ho hem de tenir molt clar. El proper 23 de juliol ens hi juguem molt. I no és una broma. El proper 23 de juliol ens juguem retrocedir a una Espanya en blanc i negre. Per tant, llenço el missatge de que les esquerres estiguem unides per fer front al que ens juguem el 23 de juliol i nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, treballarem perquè sigui possible que el president Sánchez continuï sent el president d'Espanya.
Els comuns defensen que amb Sumar Catalunya podrà votar un nou encaix territorial dins d'Espanya. Això sí, allunyen la possibilitat d'incloure el programa electoral que Catalunya voti en un referèndum d'autodeterminació al seu futur polític. Ho diu Aina Vidal, que és la portaveu de la Formació Catalunya per al 23J.
Catalunya necessita un nou acord territorial, necessita un nou acord entre el govern català i el govern de l'Estat i necessita també que els catalans i les catalanes puguem efectivament votar aquest acord. I això és el que portarem al programa, això és el que defensarem i això també és el que defensa Yolanda Díaz.
Els comuns preveuen presentar el seu programa electoral els propers dies just abans de la campanya electoral.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El govern ha constituït aquest matí la taula de l'aigua que pretén arribar a consensos de país amb tots els sectors pel que ha de ser el pacte de l'aigua. Una trobada que encapçala el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i també hi ha assistit el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. Aragonès ha obert la trobada explicant els objectius d'aquesta taula.
Com a país ens hem de preparar en aquest nou context amb mesures a curt, que moltes ja estan en marxa i estan treballant, però també a mig i llarg termini. I aquest és el sentit de la constitució d'aquesta taula, treballant des del consens i fent partícips a tots els actors implicats. L'objectiu, doncs, que tenim amb la Taula Nacional de l'Aigua és construir de nou les bases i els usos de la gestió de l'aigua a Catalunya.
Aquesta taula la formen una trentena d'entitats entre administracions, agrupacions agràries, sindicats, també altres institucions del país que tindran per objectiu debatre sobre els nous usos de l'aigua.
La primera jornada, com ha explicat el propi president, és la de presentar les diferents propostes i estructurar aquesta taula. L'objectiu és que esdevingui un espai de debat sobre els usos de l'aigua en el context de canvi climàtic i que permeti també crear en el marc de col·laboració entre els agents implicats per garantir un ús més eficient i sostenible dels recursos hídrics. La taula és una de les accions que figuraven en la proposta d'acord de la cimera de l'aigua que es va celebrar el passat mes de març i que el govern va assumir com a un compromís propi, malgrat que no va poder arribar a una entesa entre els grups parlamentaris.
I precisament la comunitat de regants del Delta de l'Ebre s'ha mostrat avui també optimista pel que fa als resultats en la collita de l'arròs, després de veure com està funcionant el rec intermitent als camps.
Es tracta d'un sistema que alterna el rec cada 5 o 7 dies i que s'ha donat per bo amb els resultats aconseguits al final de la sembra. Algunes zones han patit problemes de salinitat i deshidratació i s'ha pal·liat bombant aigua dels desguassos per salvar aquesta sembra. Els regants de la dreta, del Delta de l'Ebre, de la banda dreta, van decidir fer aquest rec alternatiu per poder tenir aigua tota la campanya, regant la meitat del temps perquè disposen de la meitat també de la concessió d'aigua. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha autoritzat allargar aquest període de rec intermitent fins a finals d'agost.
I des d'aquest dilluns al matí els bombers tornen a buscar la dona que va desaparèixer durant la riuada que va afectar la comarca del Vallès Occidental el passat 13 de juny. Tot i que la setmana passada els cossos d'emergència van donar per finalitzat el dispositiu, avui l'han reprès tal com marca el protocol.
Les tasques de cerca es concentren ara a la part sud de la riera d'Ullastrell, on repassarà la part meridional del riu Llobregat per si es troba el cos enredat o surant, a la nord també a l'alçada de Viladecavalls, amb la finalitat de descartar que el cos hagi quedat amagat entre el fang que va arrossegar la forta riuada. En el dispositiu hi treballen 26 dotacions, entre els quals bombers dels parcs de recerca propers, el grup caní de recerca, unitats subaquàtiques i equips de prevenció també activa forestal.
I a aquesta hora també us ho dèiem abans al començar el programa, estem pendents d'aquest incendi que crema des del migdia al pont d'Armentera, a la comarca de l'Alt Camp, un incendi que ha començat en un terreny agrícola que ja afecta massa forestal. A hores d'ara continuen treballant en aquest foc 24 dotacions terrestres i 8 dotacions aèries dels bombers de la Generalitat, que expliquen que la prioritat és aturar el flanc a esquerra d'aquest incendi a 400 metres d'on hi ha el nucli urbà, però de moment sí que avisen que no hi ha cap ordre de confinament de la població, ja que l'incendi propaga en direcció contrària. Per tant, al llarg d'aquest informatiu que estarem pendents d'aquest incendi al pont d'Armentera, en una jornada d'intensa calor també a la comarca de l'Alt Camp. I tornant a la ciutat de Barcelona, matí de caos al transport públic a causa dels talls de la línia 4 del metro, la Groga, en el primer dia de la interrupció de servei per unes obres que s'han de fer de manteniment i que s'allargaran fins a finals d'agost. Les obres es fan, però, atenció, en ple estiu, en una línia que és la que es fa servir per anar a les platges de la ciutat.
Tot i els transports alternatius, els usuaris critiquen que amb els talls encara s'acumula més gent, tot i que TMB ha desplegat aquest dilluns un gran nombre d'informadors per evitar confusions. En alguns moments s'acumulaven usuaris que buscaven com fer un transbord o agafar també un transport alternatiu de bus que substituirà aquest tram tallat entre Bogatell i Verdaguer fins al 25 d'agost, que són les parades més afectades.
M'estic plantejant ja des de Sagrada Família anar caminant perquè aquestes dues últimes línies són inútils perquè hi ha molta gent i amb tots els talls aquests encara s'acumula més gent i perds molt de temps.
Totalmente injusto. O sea, esto tendrían que buscarse una época que sea más, en el más frío, que no salimos tanto a la playa, que no vamos tanto por ahí de fiesta o de cosas.
Les obres de millora i manteniment de la línia groga afectaran 6 quilòmetres de vies en dues fases. Des d'avui fins al 31 de juliol es deixarà sense servei el tram que va de Ciutadella a Vila Olímpica fins a Girona, i a partir del dia 1 d'agost i fins al 28 quedarà sense servei la que va des de Jaume I fins a Girona.
A més, avui dilluns també han començat les obres d'estiu al tramvia. En aquest cas és una intervenció per construir les noves vies i la nova parada de Glòria relacionades amb les actuacions de connexió d'aquest tramvia fins a la Diagonal. Així doncs, quedarà aturada la línia T4 del tram, que no prestarà servei en tot el seu recorregut. En concret, aquestes obres seran del 26 de juny, és a dir, des d'avui, i fins a finals d'agost, fins al dia 31. I encara a la capital catalana, el responsable de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha confirmat al matí a Ràdio Estel que el consistori activarà el protocol per l'agressió homòfoba que hi va haver a la platja de la Mar Vella de Barcelona durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan.
Quan es tingui coneixement de les circumstàncies específiques, s'activarà el servei d'investigació per poder determinar primer les circumstàncies i després els possibles autors d'aquesta agressió.
La víctima, que ha explicat a través de les xarxes socials que estava amb un altre home quan un grup de 4 o 5 persones el van començar a increpar i insultar per fer-se petons.
El vídeo també ha afegit que van colpejar el seu company pegant-li al front, al nas, als braços i a les cames. De moment, l'Observatori contra l'Homofòbia ja ha condemnat l'agressió homòfoba.
I d'altra banda, avui ha transcendit també que dos homes van ser agredits aquest dissabte a la matinada a Tortosa. Els fets van passar 2:45 al carrer Sant Blai d'aquesta ciutat.
Una noia va alertar a la seva parella que les víctimes l'estarien increpant i molestant quan anava pel carrer, i aquest va apallissar un dels homes, a qui va deixar inconscient després de donar-li diverses puntades de peu a la cara i al cap. Els cops van trencar la mandíbula de l'home, que va haver de ser traslladat a l'Hospital de Tortosa. Els Mossos ja han obert una investigació per esclarir el cas.
Mentrestant, a Badalona, la plataforma 25N ha presentat avui un pla d'actuació integral contra la violència sexual perquè el coordini el nou ajuntament que lidera Xavier García Albiol.
La plataforma està integrada pels sindicats UGT i Comissions Obreres, la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona i la Federació Dones Badalona. La voluntat d'aquesta iniciativa és treballar amb tots els agents implicats, a més del consistori, cossos de seguretat, entitats escolars, jurídiques i d'altres de la ciutat. Les mesures que es contemplen en aquest pla són la formació, l'orientació i la prevenció per evitar aquests comportaments, especialment entre menors.
I encara a la ciutat de Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol vol substituir els agents de la Guàrdia Urbana que fan tasques de vigilància en edificis per agents de seguretat privada. Ho fa per tal d'incrementar la presència policial als carrers.
Albiol nega que s'estigui privatitzant la seguretat a la ciutat i ha justificat la mesura per la necessitat de trobar fórmules imaginatives per compensar una plantilla policial que està, diu, molt limitada. Es tracta d'una mesura que ja es va aplicar puntualment l'any passat.
Si tinguéssim una plantilla de la Guàrdia Urbana amb nombre suficient, aquesta solució no la tindríem que adaptar. Jo tinc dues opcions: seguir fent el mateix esperant resultats diferents, cosa que és bastant absurd, o prendre mesures d'urgència per intentar, doncs, el que és el meu objectiu, que Badalona i els veïns de Badalona puguin estar en una situació més tranquil·la.
En vista de l'estiu vinent, el nou alcalde també ha avançat que prendrà mesures, diu, per evitar que la meitat del cos faci les vacances els mesos de juliol i agost.
I més qüestions. La Generalitat ha fet arribar una carta als diferents ajuntaments catalans on els adverteix que prohibia a les dones anar a la piscina municipal fent tobles, alletar els infants o limitar l'accés a les instal·lacions amb vestits de bany integrals estarà incorrent en una discriminació.
Doncs sí, el Departament de Feminismes, que diu que són accions que exclouen una part de la població de l'accés a determinats serveis i vulneren, per tant, la lliure elecció de cada persona sobre el seu propi cos. Per tot plegat, l'escrit ha indicat que les ordenances municipals que regulin aquestes pràctiques no seran d'aplicació i ha remarcat que els consistoris hauran de modificar-les perquè s'adecuin a la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació aprovada pel Parlament el desembre de 2020.
Dues i 23 minuts. Avui ha començat la primera vaga indefinida dels inspectors de treball a tot l'Estat. Demanen solucions urgents davant la situació d'oblit que diuen que pateixen. La vaga ha estat convocada per diversos sindicats, inclòs la UGT, de la seva banda, però Comissions Obreres, que fins ara havia participat en totes les protestes de la inspecció, s'ha despenjat de l'aturada indefinida perquè considera que el conflicte s'està polititzant.
Els sindicats convocants demanen al govern que acabi la legislatura complint el pla estratègic de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social amb la l'acord del juliol de 2021 per dotar de més efectius aquest organisme. La plataforma sindical va ser convocada la setmana passada pel Ministeri de Treball perquè valoressin l'última proposta d'Hisenda per modificar la relació dels llocs de treball de l'organisme.
I qui continua avui de vaga també són els treballadors de les botigues H&M de Catalunya. Aquest dilluns fan la segona jornada de vaga de 24 hores i com a protesta una cinquantena de treballadors han irromput a la botiga que la cadena té al Passeig de Gràcia de Barcelona. L'establiment insígnia de la multinacional sueca ha obert portes malgrat la protesta i Comissions Obreres denuncia que s'ha contractat personal extern a través d'empreses de treball temporal.
Segons els sindicats, el seguiment de la vaga és molt alt, de més del 90%. L'aturada total està prevista que repeteixi també els dissabtes 1 i 8 de juliol en plena campanya de rebaixes i té per objectiu denunciar aquesta manca de plantilla, la no cobertura de les baixes i l'excés de jornades parcials.
I encara en temes empresarials, la Generalitat ha multat a l'empresa Ferrovial durant 14 mesos seguits per la mala gestió que ha fet del telèfon d'emergència 112, que gestionen a través d'un concurs públic.
Des del mes de febrer de 2022 fins al març passat, el govern ha fet pagar a la concessionària del servei més de 68.000 euros. Les sancions estan relacionades amb incompliments de procediments, errors greus, poca qualitat i, sobretot, una atenció inadequada en el servei de traducció d'idiomes. En aquest sentit, un dels principals problemes ha sorgit quan persones que no parlaven català ni castellà han contactat amb el 112 per comunicar una urgència i no han pogut ser ateses perquè no hi havia traductors, volíem dir, disponibles, un aspecte que està regulat per contracte.
I mirem ara a Tarragona, on l'Ajuntament d'aquesta ciutat es retirarà de la causa pel cas Inipro, una causa en el consistori es va personar l'any 2020 com a part perjudicada per decisió de l'anterior batlle, el republicà Pau Ricomà, que va abandonar l'Ajuntament en aquest mandat. Aquest cas investiga si l'Ajuntament va contractar l'any 2020 una empresa per promoure la figura de l'alcalde d'aleshores, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, a través de les xarxes socials.
La contractació d'aquesta empresa es va justificar per impulsar la integració dels immigrants, però tots aquells diners, més de 275.000 euros, es van destinar, segons la Fiscalia Provincial de Serveis Socials, a contractar treballadors perquè milloressin la popularitat de l'alcalde socialista. La Fiscalia demana presó per a 9 persones a qui acusa d'haver comès delictes de frau, prevaricació, malversació i falsedat documental en document oficial. Entre els acusats hi ha el mateix Ballesteros, per qui el Ministeri Fiscal demana 5 anys i 8 mesos de presó.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Més qüestions, tot semblava que sí, però finalment Sanitat ha fet marxa enrere i finalment demà no aprovarà que la mascareta deixi de ser obligatòria als hospitals i a les farmàcies. El ministre de Sanitat, José Miñones, en una atenció als mitjans, acaba de dir que finalment aquesta qüestió queda ajornada.
Tot i això, manté que el govern no ha fet marxa enrere i que té la intenció de retirar aquesta obligació tan aviat com sigui possible. Reforma es retarda perquè diu s'ha de modificar tot un decret de crisi sanitària i això ha de passar als tràmits administratius corresponents.
I encara en l'àmbit de la salut, investigadors de l'Hospital de la Vall d'Hebron han participat en un estudi que ha descobert un nou medicament que redueix un 68% el risc de progressió de càncer colorectal amb metàstasi i allarga la supervivència dels afectats d'aquesta malaltia. Es tracta d'un inhibidor oral altament selectiu i potent que és capaç de bloquejar el creixement dels tumors i fins i tot reduir-ne la mida.
La descoberta s'ha fet a través d'un assaig on hi han participat més de 600 pacients de 14 països de tot el món. Aquest és el tercer càncer més diagnosticat i el segon que provoca més morts a tot el món. Aproximadament el 50% dels pacients que el presenten desenvolupen metàstasi i la taxa de supervivència general a 5 anys és del 15%. A 461 pacients se'ls va tractar amb aquest medicament, mentre que la resta se'ls va subministrar placebo. Als 6 mesos, el 24% dels pacients tractats amb el fàrmac, el tumor no havia crescut davant únicament de l'1% dels tractats amb placebo. El risc de mort es va reduir, doncs, en un 34% dels pacients i el risc de progressió de la malaltia o mort va disminuir en un 68% dels casos.
I mirem ara què passa fora de les nostres fronteres amb especial atenció al que passa a Rússia després de la revolta d'aquest cap de setmana. Avui l'alt representant per a la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha afirmat que la rebel·lió del grup paramilitar Wagner demostra que hi ha una escletxa en el poder militar rus.
Per l'alt representant, la rebel·lió del grup Wagner, que ha acabat amb el seu líder exiliat a Bielorússia sense que sigui processat, també mostra la fragilitat del sistema a Rússia. L'expert en Rússia i espai postsoviètic, Abel Riu, també ha explicat a Ràdio Estel que la rebel·lió posa en una posició delicada a Rússia.
Aquest moviment, aquest pols intern que ha fet, que ha plantejat a fi de defensar els seus objectius, que era una miqueta mantenir el seu control sobre Wagner, intentar impulsar alguns canvis o que es tallessin alguns caps pel que fa a l'estructura militar del Ministeri de Defensa, el que ha acabat posant de relleu és la debilitat interna que hi ha ara mateix a Rússia.
A tot això, aquest dilluns a Rússia, les autoritats han aixecat el règim d'operació antiterrorista que hi havia declarat arran de la rebel·lió d'aquest grup Wagner d'aquest cap de setmana.
I d'aquesta manera s'aixequen, per tant, les restriccions temporals per la ciutadania i les atribucions addicionals de les forces de seguretat que implica aquest règim. Tot i així, l'alcalde de la ciutat manté aquest dilluns com a dia no laborable.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El jutjat de menors de Tarragona ha condemnat a 7 anys i 3 mesos d'internament en règim tancat i a un any de presó vigilada amb assistència educativa al menor que va participar en el robatori d'un bingo a Tortosa que va acabar amb l'assassinat d'una treballadora.
Se l'acusa de ser autor d'un delicte de robatori amb violència en grau de temptativa, un delicte d'assassinat i d'assassinat en grau també de temptativa. També haurà de pagar una indemnització de 108.000, volíem dir, euros per part de la família de la víctima mortal i una de 21.965 euros a un client ferit i la que determini també la sentència de desperfectes per al representant del bingo. Segons descriu la sentència, es considera provat que el menor condemnat pel jutjat de Tarragona va participar amb 3 persones adultes al robatori del bingo de Tortosa. Els fets van passar el 19 de setembre de l'any passat.
I mentrestant, la policia continua buscant un dels autors del tiroteig a Alella, al Maresme, que va passar durant la celebració de la revetlla de Sant Joan i que va causar 2 morts per arma de foc.
L'Ajuntament del municipi ha posat a disposició dels Mossos la informació captada pels 25 lectors de matrícules, que hi ha diversos punts del poble que per si permeten, volíem dir, identificar aquests implicats. L'alcalde, Marc Almendro, ha detallat que els primers lectors es van instal·lar fa més de 7 anys per reduir els robatoris a domicili. El sistema de control funciona a les 24 hores del dia i detecta qualsevol matrícula que estigui inclosa als llistats policials de recerca.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La gent de la caravana crea tendència. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda, La Caravana, el programa per qualsevol ésser viu. Parlen de tot, ho expliquen tot, ho confessen tot i ho entrevisten tot. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa. Wake up, Maggie,
canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Dues i 34 minuts. Comencem avui el bloc local i comarcal a la Seu d'Urgell, on el nou equip de govern de l'Ajuntament d'aquest municipi posa fil a l'agulla i vol que abans no s'acabi l'any comenci la licitació de les obres de la nova residència per a la gent gran. Ho fan per aprofitar que l'Estat té compromès una partida de 3 milions d'euros als pressupostos d'aquest 2023.
I això es tradueix en que cal treure les obres a licitació abans no acabi l'any. Un avantprojecte també fet i els convenis signats amb la Generalitat. Tot i que veuen el termini molt ajustat, el nou alcalde defensa que és possible arribar a temps per tirar endavant aquest equipament llargament reivindicat per la zona. El nou batlle, Joan Barrera, diu que no vol governar sol i demana la complicitat de la resta de formacions al municipi per tirar endavant projectes com el d'aquesta nova residència.
Nosaltres estem en minoria, governarem en minoria, però això no vol dir governar sols. Necessitem un consens en tots aquells projectes més grans, jo crec que a nivell estratègic, com he dit, residència, hem d'anar tots a la una, hem de ser capaços d'acordar tots la residència que volem, igual per l'hospital, igual per l'INEF, igual per tots aquests temes estratègics que marcaran el futur de la Seu. I aquells punts més petits, que al final podem tenir diferències de model de ciutat, doncs arribarem a acords puntuals amb uns o amb els altres.
D'altra banda, el nou batlle de la Seu diu que volen repensar si l'antic càmping Valira és la millor opció per desenvolupar una àrea industrial i aposten per comptar amb un parc públic d'habitatges.
Anem ara cap al Baix Empordà, concretament a Ullà, on diverses entitats ecologistes han denunciat la reobertura de l'antiga pedrera Mas Blanc situada en aquest terme municipal. L'activitat d'aquesta indústria, que va tancar el 2012, perquè una sentència va obligar a cessar la seva activitat, tot plegat perquè les seves instal·lacions es troben parcialment dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baster i formen part de la xarxa Natura 2000.
El portaveu de Gent del Ter, Pere Llós, denuncia que la pedrera ha obert de forma irregular, i que tan sols entendrien una reobertura si es fes per restaurar l'espai malmès de l'antiga extracció.
Com que s'ha reobert una pedrera, aquesta pedrera d'Ullà, que estava clausurada i que sense permisos s'està tornant a obrir. L'únic permís que tindrien seria per restaurar, però sembla ser que pretenen extreure durant molts anys. Això pel territori és nefast. Estem dintre el Parc Natural del Montgrí. Només per això sol ja seria una causa de no obrir. Els tècnics opinen que el millor que es pot fer és deixar-ho tal com està.
Ja es diu que l'espai compta gràcies als anys d'aturada amb espècies amenaçades com la merla blanca o l'àliga cua barrada, espècies que es podrien veure ara afectades amb aquesta represa de l'activitat. Des de l'Ajuntament d'Ullà asseguren que l'empresa actual encara té permís de mines per fer-hi voladures controlades extreure'n més pedra i que el consistori no té potestat per tancar-la. Els ecologistes i el Parc Natural es reuniran el proper 3 de juliol per tractar aquesta qüestió i veure què hi poden fer.
I encara pel que fa al medi ambient, a la Conca de Barberà i l'Urgell, més de 160 particulars i entitats han presentat al·legacions contra la central fotovoltaica més gran que hi ha fins ara projectada a Catalunya. Seria un megaparc solar que podria ocupar 430 hectàrees entre les dues comarques i, perquè es facin una idea, seria l'equivalent a 600 camps de futbol.
Per tot plegat, particulars, entitats i administracions locals de la zona han fet pinya per presentar al·legacions, uns recursos que incideixen en els efectes que pot tenir sobre les terres agràries, la biodiversitat, el paisatge, el patrimoni cultural de pedra seca o també el turisme. La instal·lació es divideix en dos projectes i un ja s'ha tramitat per via d'urgència. Més de la meitat d'aquest megaparc es troba al terme municipal de Passanant i Belltall. És l'alcaldessa del municipi, Carme Armentós.
Home, s'alegra perquè es tingui cura del territori, tot i que la cura del territori és molt relativa, però sí perquè no es puguin malmetre més camins dels que hi ha, doncs perquè es puguin aprofitar les vies d'evacuació que ja tenim instal·lades aquí al municipi, doncs perquè els camins d'accés a les finques o d'accés a entre nuclis de població doncs no s'estrenyin, sinó que bàsicament siguin més amples.
Amb tot, a Manos, que ha presentat una al·legació des de la mateixa administració, des del mateix Ajuntament i una altra també via Consell Comarcal de la Conca de Barberà, mentre que Montblanc, Solivella i l'Espluga de Francolí també s'han afegit a aquesta al·legació que han fet des de l'ens comarcal. Les demandes aborden tres qüestions, principalment la gran dimensió que té aquest nou parc, l'impacte que tindrà sobre el paisatge i el fet que tot plegat quedarà saturat.
I també diverses entitats ecologistes promouen ara un projecte pilot de producció ecològica en part dels oliverars centenaris de les Garrigues, i dels Monumentals de les Terres de l'Ebre. Per aconseguir-ho, la iniciativa rebrà 1,3 milions d'euros dels fons de Next Generation de la Unió Europea. Amb tot, esperen que sigui un revulsiu socioeconòmic per a la zona i consolidi així i atregui població a les zones rurals.
El grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans o la Fundació Trenca són algunes d'aquestes entitats que ara impulsen aquest projecte anomenat Oliverars Monumentals per la Biodiversitat. A la comarca de les Garrigues, el projecte es fa a unes 50 hectàrees d'olivars de la Vall Major de Bovera i de la Granadella, on hi ha arbres que són centenaris. Es tracta d'una iniciativa que vol ser un model de bioeconomia. És Joan Vázquez, portaveu d'IPCEMA.
Preservar zones d'oliveres que en molts casos havien estat abandonades i s'han recuperat. Recuperar el patrimoni arquitectònic, especialment cabanes i marges de pedra, que és la base per sustentar aquests conreus. Fer les labors típiques de l'agricultura, el que és l'esporgada, el que és la recol·lecció, el que és també la producció de l'oli. Es fa una marca que es diu Salvatge, a les Garrigues. I també fer projectes de recuperació de la biodiversitat.
El portaveu d'IPCEMA, que també ha detallat que ja s'han reintroduït unes 400 tortugues mediterrànies i s'ha fet diverses bases també per a la conservació d'amfibis i rèptils a la Vall Major al llarg d'aquests darrers anys.
Gràcies, Pere. I abans de passar a la informació esportiva, un apunt, atenció si us heu de moure en tren a aquesta hora, perquè la línia R1 de Rodalies està aturada entre les estacions de Sant Adrià de Besòs i Badalona a causa de l'atropellament d'una persona, segons informa l'operadora Renfe. Per tant, a línia R1 de Rodalies, que a aquesta hora del migdia està sense servei, recordem, entre les estacions de Sant Adrià i Badalona. Dit això, 2:40 als esports. Avui una informació dels esports que ve farcit de notícies de fitxatges. A Can Barça, Ilkay Gundogan ja és el nou jugador blaugrana. Aquest és el missatge que ha enviat als aficionats.
Hola, culés. I'm very happy to sign with Barça. Excited for this new journey and to join this beautiful club. See you soon. Força, Barça.
El club ho ha fet oficial aquest matí. D'aquesta manera, el migcampista alemany es converteix en el primer fitxatge del primer equip blaugrana, Anna, per a la temporada que ve.
De moment no han transcendit els detalls de l'operació, però l'acord és per dues temporades més una opcional, que dependrà dels partits que jugui en el seu segon curs com a jugador blaugrana. Està contemplat que per renovar automàticament hauria de jugar el 60% dels minuts. Gundogan, de 32 anys, cobrarà 9 milions d'euros bruts per temporada i la seva clàusula de rescisió serà de 400 milions. De moment no hi ha una data fixada per la seva de presentació, però el club té fins al primer partit de Lliga per inscriure'l, si no, quedaria lliure. Gundogan, de fet, tenia oferta de renovació del Manchester City. El club anglès el volia retenir, oferint-li un 1+1 amb un salari de 14 milions d'euros, i el Barça li oferia venir per 9 milions, però amb una temporada més. Per tant, al final acabaria cobrant el mateix, però la fórmula del 2+1 del Barça l'ha acabat convencent.
De moment, el migcampista ja ha pogut acomiadar-se tal com va demanar del seu ja ex-equip. El Manchester City ha entrenat per Pep Guardiola.
A través dels mitjans del club anglès, ha assegurat que ha estat tot un privilegi defensar la samarreta del Citizen durant 7 temporades i sempre portarà el club al cor. A més, a través d'una carta, l'alemany ha assegurat que si marxava del City només contemplava l'opció d'anar al Barça. Era Barcelona o res. Quan jo era petit ja somiava en vestir aquesta samarreta. Estic segur que encara em queden uns quants anys més al màxim nivell i només vull ajudar a que el Barça torni a ser on es mereix ser. Serà un retrobament amb el meu vell amic Robert Lewandowski i també estic emocionat de jugar amb un altre gran entrenador que he admirat durant tant de temps com és Xavi. I acaba dient que sé que hi haurà molta pressió a Barcelona, però m'encanta la pressió, m'encanta sortir de la meva zona de confort. No buscava una cosa fàcil, buscava un nou repte, i d'això tracta aquest nou capítol. No puc esperar per jugar ja amb la samarreta del Barça.
I encara sobre el mercat de fitxatges a Can Barça, el club estaria estudiant vendre Abde, l'extrem que juga com a cedit a l'Osasuna.
Després de la gran temporada al club navarrès, el jugador continua generant un gran interès fora de l'entorn blaugrana després del seu gran debut amb la selecció. Dissabte, el Marroc va aconseguir superar Guinea per 2-1 a la Copa Àfrica Sub-23. De fet, ell va fer un doblet, que és el líder i el capità de la selecció, i la decisió sobre el seu futur encara no està presa, però el club veuria bé una venda, tot i que Xavi és
qui vol tenir l'última paraula. Després d'aquesta exhibició, el Barça no creu que la millor opció sigui una altra sessió perquè Abde ha demostrat a l'Osasuna i al Marroc que té un gran potencial i podria treure un bon pessic si l'acaba venint. De fet, ja hi ha diversos equips d'Europa interessats en ell, com per exemple alguns de la Premier League, que es mantindrien a l'espera de veure si el seu futur passa per estar lluny del club laurana.
I aquest matí l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Fran Garagarza com a director esportiu.
La notícia s'ha confirmat dues setmanes més tard de la destitució de Domingo Catoira. El basc ha signat un contracte per les properes 4 temporades, marcant-se com a objectiu un projecte a llarg termini. Garagarza era assistent tècnic de Julen Lopetegui al Wolverhampton de la Premier i, per tant, arriba al club blanquiblau després d'haver estat 14 anys a l'Eibar, 10 dels quals l'ha passat com a director esportiu, on va aconseguir que el primer equip del futbol passés de semiprofessional a ser un de primera divisió amb un pressupost baix. Per tant, el primer objectiu marcat en vermell serà el retorn de l'Espanyol a la màxima categoria estatal i també trobar la fórmula de retenir Sergi Darder al club.
I pel que fa a la capital espanyola, Modric seguirà sent una temporada més jugador del Real Madrid.
El club ha fet oficial la renovació del migcampista croat, que al setembre farà 38 anys. Després de renovar a Toni Kroos, Dani Ceballos i Nacho, al club blanc només li quedava decidir què feia amb la carpeta de Modric. El croat, que ha disputat 488 partits i ha sumat 23 títols amb el Madrid, tenia diverses ofertes sobre la taula, molt potents econòmicament, de l'Aràbia Saudita, i el club no ha volgut que li passés com a Benzema i ha decidit retenir-lo fins al juny del 2024. Després d'anunciar el reforç del millor jugador de la Bundesliga d'aquesta temporada, Jude Bellingham, ara el club presidit per Florentino Pérez haurà de seguir fent feina aquest estiu als despatxos per trobar el substitut de Benzema.
I d'altra banda, pel que fa al mercat del bàsquet femení, el Cadí a la Seu tindrà nou tècnic la temporada que ve.
Es tracta del barceloní Fabián Télez, que avui fa 51 anys i que torna a la Lliga Femenina després de la seva experiència al filial del Baskonia, on va aconseguir el curs passat que pugés a l'Ale Plata. Télez, que ha firmat per una temporada més una opcional, té com a repte la permanència del Cedis Bàsquet a primera i ho ha de fer conscient que li han marxat tots els puntals de la temporada passada i, a més, el pressupost de l'equip és baix. La seva experiència a la Lliga Femenina és bona. La temporada 17-18 va dirigir l'Esnat Sant Adrià, que va aconseguir jugar la Copa en la seva primera temporada a la màxima categoria, i també va tenir experiència el 2018 quan va ser seleccionador femení de Catalunya.
I per cert que la selecció espanyola ha perdut aquest diumenge la final de l'Eurobàsquet femení contra Bèlgica per 58-64.
Les de Miguel Méndez van dominar la primera part marxant al descans amb un avantatge de 7 punts i el tercer quart l'han poder ampliar a 8, però al tram final l'equip belga va ser superior i va capgirar el marcador amb un parcial de 10-21 i es va acabar proclamant campiona d'Europa.
I encara en bàsquet, el jugador francès escollit número 1 del draft a l'NBA ha decidit, atenció, no jugar al Mundial en França.
En una entrevista a l'equip, Víctor Wembanyama, de 18 anys, ha explicat que li ha costat molt prendre aquesta decisió, però assegura que la pren prioritzant la seva salut, que es troba en un moment molt delicat de la seva carrera. Feia 20 anys que no es creaven unes expectatives tan altes amb ell a l'NBA, més que LeBron James, per exemple. Wembanyama ha decidit prendre's en calma, ara que jugarà a l'NBA amb els esports de Sant Antonio.
I pel que fa a la informació pura esportiva, Carlos Alcaraz torna a ser el nou número 1 del tennis.
El murcià continua fent història després de guanyar el seu primer torneig de tenis herba. Aquest diumenge s'ha proclamat campió del torneig de Queens, que es disputa a Londres, i arriba rodat a Wimbledon. S'ha imposat a l'australià Alex de Minaur a la final per un doble 6-4 i des d'avui ja és nou número 1 del rànquing ATP. Ni Rafa Nadal, ni Roger Federer, ni Novak Djokovic havien guanyat un títol sobre herba en 20 anys. L'australià va aguantar els primers 8 jocs i va disposar de les primeres pilotes de trencament, però el murcià va poder trencar el primer set per 6-4 i va acabar fent el mateix al segon i últim set. És el quart tenista espanyol que guanya aquest torneig després d'Andrés Gimeno, Rafa Nadal i Feliciano López, i Alcaraz serà el primer cap de sèrie a Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada, que començarà el proper dilluns 3 de juliol. Enguany, el tenista murcià només ha perdut una de les 6 finals que ha disputat.
I pel que fa al motor, Marc Márquez reconeix que està passant pel pitjor moment de la seva carrera esportiva. El pilot cerverí porta 2 caps de setmana seguits sense poder córrer una cursa per lesió.
La setmana passada, el pilot d'Honda es va fracturar una costella en el Gran Premi d'Alemanya i aquesta lesió, sumada a les guins que té el turmell dret i la fractura al polze de la mà esquerra, l'han impedit poder competir als Països Baixos.
Aquesta nit he passat mala nit i ja al matí he anat directe al Medical Center i ja quan he entrat els he dit no vull córrer, perquè no puc, i allà és quan han vist que la costella pues, estava una mica desplaçada. Això és el que ha provocat més dolor. I bueno, ara toca descansar, recuperar-se aquest estiu, tenim un mes i mig i res, anirà bé mentalment i físicament aquest peron.
Ara per ara, la continuïtat de Márquez a Onda és un mar de dubtes. El director de la marca, Alberto Puig, insisteix en que el Cerverí té contracte amb Onda fins la temporada que ve, però no li tanca la porta a marxar si ell ho vol, perquè, segons apunta, a Onda no volen tenir gent descontenta i a dia d'avui no saben què pot passar en el futur. Marc Márquez és el pilot de tota la graella que acumula més caigudes. De fet, ha caigut fins a 14 vegades aquesta temporada. La propera cursa no es disputarà fins d'aquí a un mes i mig, a Silverstone, i el pilot de Cervera ja ha dit que no veu que la seva moto sigui competitiva. De fet, no ho veu només ara, sinó que ja fa 3 anys que no la veu guanyadora.
Vaja, acabem amb un altre punt de motor, perquè Barcelona tornarà a ser important al Rally Dakar.
Segons ha avançat TV3, el Rally del 2024 continuarà fent-se a l'Aràbia Saudita, però els participants ja no embarcaran els vehicles des de Marsella, sinó que ara ho faran des del port de Barcelona. Aquest fet no passava des del 2005, que es feia des de Castelldefels.
Gràcies, Anna. 10 minuts per tancar el programa. Saludem com cada dilluns el company Xavier Pastor. Setmanes prèvies ja, per tant, aquestes eleccions generals, desfilada de polítics pels programes de més audiència de les televisions estatals. Per tant, avui saludem al Xavier Pastor, politòleg i conflictòleg. Xavier, què tal? Bona setmana.
Hola, bona tarda.
Aviam, començant parlant d'ahir, que Pedro Sánchez va ser protagonista del programa de Jordi Évole a la Sexta. Durant l'entrevista va carregar també contra el que s'ha anomenat aquest antisanchisme. Ell parla d'una campanya dels mitjans de comunicació orquestrada des de les dretes per desacreditar la seva obra de govern. Com ho analitzes tot plegat? Com ho veus? Existeix aquesta campanya o no existeix?
Sí que existeix. Existeix igual que va existir la campanya de les últimes, l'última vegada que va guanyar Felipe González, amb allò del vaya ser usted, señor González, no? Uh-huh. De l'Aznar. Existeix igual, és a dir, tornem a la dinàmica que existeix sempre, però aquesta vegada igual de forta que en aquell moment, que és de, doncs, un partit polític, més mitjans de comunicació. Fixa't que no parlem d'un atac al Partit Socialista, sinó que parlem d'un atac al president, que s'ha titulat sanchisme, no? Com quelcom que és propi d'una persona, vinculat a quelcom que no és bo, no? Que amb tot s'ha a dir que el president Sánchez no compleix la seva paraula, que canvia de criteri, que nega evidències, no? L'entrevista d'ahir va anar una miqueta per aquí, va ser un president del govern molt a la defensiva, i està fet expressament perquè d'una manera còpia el que és aquesta manera de fer política a la nord-americana, on s'assenyala molt la manca d'honestedat, la manca de veracitat, no?, del candidat o de la candidata, perquè s'ataca la persona i tot el que comporta la persona, no?, el valor, l'actitud, el comportament, les paraules. Uh-huh. És un atac a, bueno, el que en diuen, al final, doncs, a anar directament a no tant a una qüestió ideològica d'esquerra i de dreta, sinó atacar la figura amb temes transversals que tenen a veure, doncs, amb la seguretat. Fixa't que sempre són temes que són més temes recurrents a la dreta i on diguéssim, el Sánchez també ha pogut ser forat i que, bueno, aquí l'han agafat, no? Com és el tema d'ETA, el tema de Bildu. Sí, sí, existeix i s'està produint, sí.
Aquest no és l'únic programa al qual assistirà Pedro Sánchez durant aquesta precampanya, perquè demà també serà entrevistat, per exemple, a l'Hormiguero. Aquest pas pels polítics, per tant, pels programes d'entreteniment, quin benefici donen de cara a les eleccions? Per què s'obren a participar els polítics en aquests programes?
Bueno, bàsicament perquè són programes de màxima audiència, on hi ha molta gent que mira aquests programes, gent que segurament, quan parlen de la política en els telenotícies o en els diaris no hi està atent, i en canvi en programes, diguéssim, d'espectacle, d'entreteniment, doncs veuen el president del govern o qui sigui, la candidata, doncs fent coses que no són habituals, no? Me'n recordo la Sants de Santa Maria ballant allí amb el presentador Hormiguero. Bueno, és un espectacle en si mateix que el que permet és posar-li cara o veure la versió més humana, o si vols, més divertida, o no, que encaixa millor del polític. És una manera de donar-se a conèixer per qui no el conegui i de veure aquesta nova faceta o aquesta nova variant d'una persona, doncs, que si està rebent un atac per part d'aquest cas d'un partit polític, doncs veure la base més humana i generar empatia, no?
Ja per acabar, Xavi, mira, aquesta setmana, de fet la setmana passada divendres, en aquesta mateixa emissora, l'expresident Artur Mas va defensar que el PDeCAT no s'hauria de presentar en aquestes eleccions generals, i avui el candidat del PDeCAT, Roger Montañola, ha respost dient que sí, perquè el seu partit i Junts no s'assemblen en res. Creus, per tant, preguntar-te com a analista, creus que hi ha un espai per a les dues formacions i per què no veus possible repetir a les eleccions generals la mateixa fórmula que es va fer, per exemple, amb Trias a Barcelona?
Ho hem parlat més d'una vegada, no? És a dir, l'elector, és a dir, el ciutadà i ciutadana que va votar, tampoc vol entrar en la lletra petita, no vol saber el que passa dintre els partits polítics, però diguéssim que es veu més reconfortat quan veu que el seu partit o els seus partits, perquè al final estem parlant dels partits que venen d'un, eh? Aquells partits que representen, doncs, com dius tu, són capaços d'arribar a acords i, per tant, es veuen amb la possibilitat de dir, bueno, va, doncs ja que s'han posat d'acord, vaig, els voto, i en canvi castiguen quan hi ha divisions. Aleshores, jo entenc que el que està dient el president Mas és que el que cal fer és sumar, perquè si es presenten per separat, divideixen els vots, i després hi ha un tema de llindar, és a dir, del mínim vots necessaris, el percentatge mínim de vot necessari per fer la representació, doncs que això fa també que redueixi el nombre de diputats. És a dir, que al final la fórmula d'on va prioritzant o va premiant a qui treu més vots i va perjudicant a qui treu menys. No? Per això es diu que és un sistema proporcional molt majoritari. Per tant, jo entenc que el que està dient el president Mas és feu-ho l'esforç d'anar junts perquè traureu millor resultat. És a dir, la transformació de vots en escons serà molt més gran que si aneu per separat, que evidentment això farà que redueixi la vostra capacitat d'obtenir representació política. Al cap i a la fi, jo crec que estem parlant més o menys del mateix. Independentment que siguin sigles diferents, però estem parlant més o menys del mateix.
Doncs, company Xavier Pastor, moltes gràcies per aquest anàlisi que ens fas cada setmana aquí a l'Estel Migdia. Ens saludem d'aquí 7 dies.
Vinga, fins aquí 7 dies. Que vagi bé.
Obrim la plana cultural avui amb la Carla Buigas. Carla, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Aviam, comencem explicant que el del 27 de juny al 9 de juliol la comarca del Maresme es converteix en la capital catalana de la poesia, i és que el Festival Poesia i Més celebra aquests dies la seva 18a edició. Ho fan amb una aposta radical per la paraula i la recerca, per la poesia i l'experimentació amb nous formats i noves formes de vida, un festival que serà, en definitiva, Carla, una celebració col·lectiva de la paraula, segons han explicat els seus organitzadors.
Exacte, i ho han explicat aquí a Ràdio Estel, perquè el director de l'esdeveniment, el també poeta Eduard Escofet, ha explicat, com dèiem aquí en una entrevista, com s'han anat fent grans al voltant del seu eslògan, que és Més poesia, sisplau.
Sí, l'hem convertit des de fa uns anys en el lema del festival, Més poesia, sisplau, i crec que a més el festival justament ha anat donant més poesia, no? Hem anat creixent en els últims anys, no tant per grans escenaris o molta acumulació de públic, sinó que ens hem anat disseminant per tot el Maresme, per diferents espais, sempre buscant el contacte directe entre artistes, poetes, músics de tota mena i públic, aforaments reduïts, espais especials també, molt a tocar amb l'entorn natural.
Escofet ha destacat que aquest any, com ja han consolidat un públic fidel amb les seves 18 edicions, l'objectiu és sorprendre amb un horitzó més ampli, amb un format a cavall entre la tradició i l'electrònica, i entre un llenguatge més popular i experimental a la vegada.
Mira, i el que comença abans d'aquest Poesia i Més, que de fet comença avui dilluns, és la mostra de cinema fantàstic i terror de Ponent, el Festival Galàcticat, que presenta fins diumenge la seva 10a edició. Serà la més internacional de tota la seva història i on es presentaran curts com Amanece la noche más larga, de Lorena Ares i Carlos F. de Vigo.
Aquesta edició al certamen comptarà amb la presència de més d'una quinzena d'artistes, directors i productors de la resta d'Europa i del món. El festival que enguany dedica l'edició a l'exorcista del 1973 de William Friedkin, amb motiu dels 50 anys de l'estrena d'aquesta cinta de culte, projectarà fins diumenge un total de 90 curtmetratges, 25 llargmetratges i 10 documentals de més d'una vintena de països. També es durà a terme una vintena d'activitats paral·leles i projeccions especials en diversos punts de la capital de l'Urgell, totalment gratuïtes.
I amb l'arribada de l'estiu, els museus de Barcelona presenten també una oferta de més de 200 propostes, tant d'exposicions com activitats a l'aire lliure i cicles musicals.
Unes propostes que arriben amb la intensificació del ritme als diferents equipaments que, a més de mantenir obertes les seves sales amb col·leccions permanents o exposicions temporals, molts d'ells també organitzen activitats especials. Es tracta, per exemple, hi haurà noves exposicions, com ara la voluntat de Picasso, les ceràmiques que van inspirar l'artista, el disseny Hub Barcelona o bé Miral de Yel, a la Virreina, centre de la imatge. Pel que fa a la música, també arriba el cicle Sala BCN al Castell de Montjuïc amb les actuacions de Caral Laoz, Soc un Bohemio, Mayo i Bala, entre molts d'altres.
I aquesta setmana que ara se celebra el Pride, dimecres 28 de juny és el Dia de l'Orgull LGTBI i moltes ciutats compten amb activitats culturals per reivindicar el col·lectiu.
Sí, a Barcelona es presenta una àmplia programació d'activitats amb les propostes Orgull de Barri i Orgull de Museus. La celebració culminarà el dimecres amb la segona edició del multitudinari concert musical L'Orgullosa, que se celebrarà al Moll de la Fusta a Barcelona i que serà d'accés gratuït. Comptarà amb les actuacions de Tanxungueiras, que les escoltem, Niño d'Elche, Rocío Molina, Yeray Cortés, Mestre Espada, entre molts d'altres. Per la seva banda, també diferents museus de la ciutat presenten els seus espais i col·leccions en clau LGTBI. Enguany i participen al Museu Olímpic de Barcelona, al Museu Nacional d'Arts de Catalunya i al Museu Marítim, entre molts d'altres.
I una festa reivindicativa que preveu reclamar els drets del col·lectiu, que segueix sent molt oprimit.
Precisament aquest cap de setmana l'artista i activista LGTB Rocío Sainz ha hagut de denunciar que la policia ha aturat el seu show quan va ensenyar un pit precisament a moda de reivindicació.
Molt bé, gràcies, Carla, per aquesta cultura express. T'hem fet anar ràpid avui. Ens retrobem aviat, gràcies.
A tu.
I a tots vostès també ens retrobem demà al punt de les dues de migdia, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila i el control tècnic en Jordi Carretero. Ara no marxin, perquè com cada tarda i fins les 6, s'hi posa Joan Trias amb la caravana. Fins demà.